Violència de gènere.
Un familiar ha trobat la víctima morta en el seu domicili, segons s'ha informat la policia foral. Posteriorment, el presumpte autor i parella de la dona s'ha entregat en dependències de la Guàrdia Civil confessant els fets.
8:04, la informació continua. Els butlletins informatius, ara comença el programa Xiu Xiu.
Amb tu.
Els caragols de la llauna, mare meva. Són molt millors els caragols mallorquins, però va molt. Ho vam collar el trau.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ja hem arribat.
Com va això?
Molt bé, molt bé. Jordi, supos que aquest cap de setmana has anat a la fira dels caragols de Sant Jordi.
I dono.
Com que no?
No, vas a la fira del poble que t'acull.
Perquè vaig estar en el mercat de medieval de Capdepera.
Ah.
És a dir, tu vas a viure a un poble, bé, un poble molt entona, vas a viure a Sant Jordi, i una vegada
allà... Si t'has escoltat, no li hauràs fet molta gràcia. No,
i, bueno, pertany a Palma, Sant Jordi.
Sí.
Vull dir, però no diguis poble. Molt fort, no diguis molt fort. No Sant Jordi independent.
Bé, i que no hi vas a fira del poble?
Era en el mercat medieval de Capdepera.
Vares anar disfressat de cavaller amb una espasa?
No.
Vaig
anar disfressat de Jordi. No, però hi havia concert, l'endemà vaig fer tard, ja no m'haig aixecar.
Molt bé.
Bé, avui intentarem fer el programa com puguem, perquè, com diu el Diario de Mallorca, avui estem en estat de xoc.
Exactament, el diari titula El Mallorca, un club en estat de xoc. Clar, això després d'haver perdut 2-0 contra el Llevant.
Només un miracle podria salvar el Mallorca del descens.
Un miracle, o com us agrada més veure-ho aquí, matemàtiques. I és que nosaltres estem tan impacients que ja hem mogut fils. Aquest programa Xiu Xiu ha mogut fils per intentar contactar una endevina, per saber què passarà aquesta darrera jornada de Lliga, a la qual es decideix, ni més ni manco, que el destí del mallorquinisme.
I també destí dels nostres companys d'esports, perquè si el Mallorca baixa, tenen un problema. La feina se'ls quedarà manco emocionant.
La veritat és que sí.
Exactament. Molt aviat, l'endevina mallorquinista a Xiu Xiu.
Bé, ja veurem. Si les cartes diuen, pronòstic o no, es descens del Mallorca. Estigui impacient per conèixer aquesta endevina mallorquinista.
Anem que diu.
A veure, mem! Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic. El que vos he demanat avui de matí.
Has demanat de què? És a dir, m'ho demanen moltes coses.
Sí, tot ja. El matí rebem missatges de nines.
A veure, però què de tot?
Allà dos les calculadores.
A veure, sí, però és que gairebé tots els mòbils en duen una de preinstal·lada. No te serveix?
A veure, nines, per què vols una calculadora? Ara aquesta curada és la calculadora...
Hem de fer números, d'acord? Perquè avui hem llegit la següent notícia, i és que els promotors immobiliaris aconsellen en els joves de Mallorca estalviar 300 euros en els mets.
Exacte, i l'objectiu és clar, i és que calcula calculen que d'aquí a 5 anys podrem optar a la compra dels habitatges a preu limitat que es començaran a construir a Palma. La raó és que, parlant d'habitatges, que oscil·laran entre els 180.000 i els 300.000 euros, i, per tant, clar, si n'estalviem el 10%, és a dir, 18.000 euros, podem accedir a la compra sobre el plànol.
I, sí, fent càlculs, 300 per 12 serien 3.600.
Exactament.
3.600 per 5 serien 18.000.
Exacte, això ho has fet de cap.
Ara mateix, m'ha sortit.
Havia infravalorat la nostra capacitat de càlcul.
No feia falta la calculadora.
Bé, jo m'he embuat ja, amb el 10%, etcètera, etcètera. Realment, la calculadora que jo volia que duguéssiu és per saber les peripècies que haurien de fer per arribar en aquests 300 euros d'estalvi en el mes.
Ah, però per això no has de passar gent de pena.
Com que no?
No. Tu passes pena per això, Jordi?
No.
Jo tampoc.
Jo sí que pas pena per estalviar 300 euros en el mes.
Tranquil, que ja he preparat diverses recomanacions. Atenció, joves de les Balears!
Corre, fixejador!
Voleu ser propietaris?
És relaxant.
Idò, tenim la solució! Estalvieu 300 euros al mes i d'aquí a 5 anys assolireu la irresistible xifra de 18.000 euros.
Ara ja he vist una mica per on venien a ser.
Sí, sí, ho heu sentit bé. Com ho podeu fer? Molt senzill. Vos proposam el següent. Fer veure que t'agrada el senderisme perquè és gratis. Ui. Oblidar el cotxe i agafar el transport públic. Ui. Sortir de festa un pic al mes. O no sortir, opcional. I, naturalment, viure amb els pares i fer viatges intermunicipals. Ui. I quan els vostres amics vos demanin que per què no trempau la lletuga amb oli d'oliva, els ho podeu deixar ben clar. D'aquí a 5 anys seré propietari. I tu?
Vull ser joventut. N'hi ha molta de sencer, però també n'hi ha molta de corrompuda.
Quan ets jove sembla que no s'hagi d'acabar mai el temps.
Bueno, mena, aquestes són algunes recomanacions, però estic convençut
està
que
bé,
vosaltres, si agafeu el vostre cervellet i l'estrenyeu, segur que poden treure més coses.
Jo crec que per estalviar 300 euros en el mes i poder ser propietària d'aquí 5 anys, deixaré de dutxar-me.
Ah, està bé.
Exacte. És a dir, ja només aigua calenta, un pip a setmana.
Però aquí el que pots fer és posar un poal dins la dutxa i quan esperes que se posi freda, fiques el poal. Un dels poal i després estires de la cadena amb això.
Ah,
això
està molt bé, Jordi.
Has vist?
O el paper de vàter, en vez de comprar-ne, i així puc estalviar...
Paper de cuina.
No, jo crec que més que encara. Has d'anar a la biblioteca.
No, aquí. Aquí, a Ivet de Ràdio.
Hi ha una cançó de Antònia Font que ho diu.
Okay.
És a dir, robam el paper de vàter a la biblioteca municipal
de l'Ajuntament de Lloseta.
De Lloseta, exacte.
Sí. No, però jo faig les meves necessitats aquí a Ivet de Ràdio i si ja no he de gastar paper de vàter...
O, per exemple, també podeu compartir el compte de Spotify o mantenir-lo amb la vostra exparella. O, no ho sé, per exemple, també podríeu anar al cine només els dies espectador.
Aquesta... Sí, però aquestes són fàcils.
Mm-hmm.
Sí.
O si tens una cita, clar, on pot tenir una cita.
No,
vas a un mirador.
O un passatge.
A peu.
Igual que, per exemple, no importa anar al gimnàs. Pots anar a fer una volta pel camí del colesterol.
Quin és aquest camí?
Qualsevol que tinguis a prop.
És que avui, si mires un pot de xarxes socials, clar, donant per fet que s'internet, per ventura el paguen els pares, perquè clar, si són molt joves, sí. Pots... hi ha molt de gurús de sobre el fitness que te diuen com fes exercicis.
Va, que podem estalviar 300 euros en el mes. Nosaltres podem.
Exactament, vinga, va. No m'apareix mala idea. Molt bé. Per dir-ho qualque cosa.
A veure, tornem al tema de la calculadora.
Va, Jordi, on és la calculadora?
La dus, Jordi.
Tu, entesos, tens raó.
A veure, és que hem de fer càlculs, eh?
Uh-huh.
I ara relacionats amb Shakira, amb el cas Shakira.
Clar, la qüestió i la raó és que la cantant colombiana ha guanyat una batalla judicial contra Hisenda. Ha estat notícia avui, i això després de 8 anys recuperarà 60 milions d'euros. Parlant de 60 milions d'euros que el fisc ha de pagar a Shakira, eren els 55 que ja havia pagat, més els interessos.
O sigui, ella n'havia pagat ja 55,
exactament.
I ara li tornaran 55 més interessos.
Més 5 per allà.
Mira, jo no sé...
Però m'ho hem d'explicar millor, perquè nosaltres, sí, en tema de fiscals, l'aventura no fa llarg.
Jo crec que hem de saber per què passen aquestes coses i per què els famosos sempre estan ficats en aquests embuits. Així que parlàvem amb una persona que en sàpiga molt del tema, que és en Pau Montserrat, economista especialitzat en el sector financer. Pau, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Pau, tu estàs al tanto de lo que ha passat en Shakira o no?
Bé, com vosaltres, llegint les notícies i veiem pues, aquest tipus de notícies que són freqüents, per desgràcia.
Sí, eh? Què ha passat exactament? És a dir, què volia demostrar Hisenda i en el cas de Shakira?
Bé, aquí tenim dues situacions o dos aspectes que jo m'agradaria comentar. El primer és que na Shakira sí que ha estat condemnada per inconformitat penal per no pagar els impostos que tocaven en el 2012 i en el 2014. És a dir, el període 2012-2014, na Shakira ha estat condemnada. Ella, de fet, ha acceptat la condena i ha pagat una sanció per no entrar dins la presó. Per tant, aquesta, diguéssim, exageració de na Shakira de dir que ha estat perseguida i no perseguida, a mi, hi ha hagut anys en els quals la seva residència fiscal s'ha demostrat que era a Espanya i, per tant, els impostos que no havia pagat se'ls ha obligat a pagar. La segona aspecte, que també jo crec que és important que assenyalem, és que en el 2011, que Hisenda també la perseguia i també va exigir que pagués impostos a Espanya, en el 2011 diu l'Audiència Nacional que la seva residència no era a Espanya, que no va estar 183 dies residint a Espanya i que, per tant, aquesta persecució del 2011... Pues, el Tribunal Econòmic Administratiu Central, que va ser qui la va, diguéssim, condenar, pues, s'hauria d'haver mirat amb un poc més d'atenció perquè l'Audiència Nacional condena a l'Estat, condena a l'Agència Tributària a tornar-li el que va pagar d'impostos, però també la condena a pagar els interessos legals, el qual és lo habitual, però també la condena a pagar les costes de judici. Per tant, era un judici on l'Agència Tributària, diguéssim, ha actuat entre cometes, sabent que podia perdre.
Totalment, però, men, clar, Pau Montserrat, no és una rara avis que les grans fortunes tinguin problemes amb l'agència tributària. Ara me revenen noms com Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Lola Flores per mi, Miguel Bosé, Neymar...
Bé, els famosos i no tan famosos. L'agència tributària, pensem que perd aproximadament el 50% de judicis en els quals han d'acudir a la justícia. L'agència tributària té una part que està molt bé, que és que té que vetllar perquè tots paguem impostos, però n'hi ha una altra que no és tan agradable, que és que hi ha molta inseguretat jurídica i que l'agència tributària en els darrers anys actua d'una forma bastant agressiva. Perquè hi ha moltes situacions que són molt qüestionables, com aquesta de na Shakira. En el final ha guanyat na Shakira perquè Bahamas no era un paraís fiscal a partir d'agost del 2011, sinó que hagués perdut na Shakira. Però hi ha molts de casos d'empreses normals i de contribuents, persones físiques normals i corrents, que tenen problemes amb Hisenda perquè la seva postura en massa casos és molt agressiva. Així que no només tenen problemes els famosos, tot i que famosos, evidentment, surten per la premsa. Clar. I els que no són tan famosos, no.
Fan més renou.
I com ho fan per demostrar que una persona ha viscut d'un lloc a un altre? Perquè és curiós.
Sí, bé, sí, aquí tenim, a veure, aquí és l'article 9 de la llei d'IRPF, que m'ho diu que si estem més de 183 dies durant l'any natural a Espanya, tenim la residència fiscal a Espanya, per tant, hem de pagar impostos a Espanya per els nostres ingressos a Espanya i a tot el món. Això és un poc el que m'ho diu l'article 9. Com ho demostra o com ho intenta demostrar l'agència tributària? Pues, en notícies, i Shakira ha tingut un... ha estat amb en Piqué o no sé quantos, o perquè ha estat en un concert a Espanya, per l'utilització de targetes de crèdit, per els viatges que fan. És a dir, l'agència tributària té una capacitat, una potència de rastrejar la vida personal de les persones que li permet una cosa com aquesta, poder comprovar quant de dies està un ciutadà a Espanya.
Clar. I és una forma també d'exemplificar, no? En el cas de Lola Flores, quan va passar tot ja fa molt d'anys, sí que era vera que tothom sabia que era un exemple, no? De la nova, el nou sistema financer espanyol. Avui en dia encara em fan falta notícies exemplificants. És a dir, que està al tanto dels famosos, per donar exemple, que la gent continuï pagant el que ha de pagar i fent les coses com toca.
No, no, jo estic totalment en contra de l'escarni públic que fa l'agència tributària o que fan... Estic totalment en contra, entre altres coses, en aquest cas de l'IRPF i l'impost de patrimoni de 2011, és un escarni per l'agència tributària, és una vergonya que la nostra agència tributària aquí està condenada amb costes. És a dir, que no, 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 no...
és molt fàcil fer publicitat dels famosos no paguen impostos, els rics no paguen impostos, això és el més senzill. Però també podríem fer publicitat de l'agència tributària s'equivoca i mos costa, perquè ho haurem de pagar tots, es doblarà que mos costarà tornar-li dos pes a la Shakira, més els interessos legals, més les costes. A mi em sembla que la millor forma que té l'agència tributària de donar exemple és fer una feina impecable, que quan realment sanciona algun contribuent és perquè se li ha de sancionar i per fer la seva feina ben feta, no perquè un famós hagi estat condemnat o no hagi estat condemnat, hagi estat perseguit o no perseguit, perquè al final tots li rem la gràcia perquè és un famós i pensant que no mos tocarà a nosaltres, però a qualque moment mos pot tocar a nosaltres i no mos agradaria que moltes de vegades per situacions que són qüestionables i que són interpretables, com aquest cas de la Shakira, pues no mos agradaria estar 8 anys quan li ha passat a la Shakira, pues estant acusada d'una cosa que en aquest cas del 2011 no era certa.
T'anava a dir, 60 milions són molts, Pau. Jo sóc que sóc autònoma. Ara tu t'apareix que amb el trimestre dels autònoms arribarem a fer 60 milions per pagar la Shakira.
Només amb els IVAs.
A veure, haurem de fer molt de reconeix. Aquests 60 milions és una aproximació, de fet, perquè això són els interessos legals, clar, des de que va pagant a Shakira el Dobbest a l'agència tributària, doncs aquí comença a córrer interessos legals que estan aproximadament en el 3%, que són molt de Dobbest perquè se van acumulant, i les costes de l'abogat, que no sabem l'abogat el que cobrarà, però que per aquest tipus de play se cobra molt. A veure, és un error. Jo crec que, igual que l'agència tributària, quan té èxit, dona un premi als inspectors, perquè els inspectors tenen, que això no m'agrada gens, però tenen un plus per les actes tributaris que posen. També aquests inspectors que han fet malament la seva feina ho podrien treure de la seva butxaca.
Sí.
Bé, Pau Montserrat, jo m'enqueix atenció a dues dades que has donat, i és que, clar, quan l'agència tributària i el particular no poden arribar a un acord, en aquest cas, Hisenda perd el 50% dels judicis que se duen a terme, i que, bueno, que en són bastants, I després també que Shakira ha estat condemnada, tot i que ara se queixi l'escarni públic i la persecució, sí que va estar condemnada en ferma l'any 2012 i 2014.
Clar, que en aquest cas només és una que no han pogut...
I 2013.
I 2013.
I és un tecnicisme, però és que els tecnicismes són importants. És a dir, si se Bahamas, que és on està, ara té la residència fiscal als Estats Units, però en aquest període, 2011 fins a 2014 o 2015, ara no estic segur, tenia la residència fiscal a les Bahamas. Tot pensant que les Bahamas, a part que és un lloc on tot volem anar de viatge, tots pensant que és un paradís fiscal. Però des d'agost de l'any 2011, Espanya va deixar de considerar que era un paradís fiscal. I per què és això rellevant? Perquè si hagués estat un paradís fiscal, hagués estat obligada en Shakira a demostrar que no havia estat 183 dies a Espanya. Però com que des d'agost del 2011 va deixar de ser considerat paradís fiscal, és l'agència tributària que ho ha de demostrar i no ho va poder demostrar. Només va poder demostrar 163 dies. Això és són tecnicismes jurídics, però els qui mos està escoltant no té per què conèixer-los, però l'agència tributària sí. I quan posa una sanció ha de tenir clar que realment la pot posar o no la pot posar. I en aquest cas, l'Audiència Nacional, el que li ha dit a l'agència tributària, condenant-la en costes, és que no tenia raó i, a més, que no tenia raó d'una forma més que evident.
Necessitàvem la teva explicació, Pau Montserrat, per entendre-ho, perquè és veritat que és complicat, que la gent de peu no ho tenim per què saber-ho, però per això és professionals com tu. Així que moltes gràcies.
Gràcies.
En Pau Montserrat, que és economista especialitat en el sector financer. Així que perfecte. Gràcies, Pau. Bon vespre.
Bon vespre.
Adéu, adéu.
Surto de la cova que me calen emocions. A la vora dels teus ulls surten les millors cançons. Per sortir del full en blanc no hi ha compte per la pura realitat. Surto de la cova perquè a mi me sobra ofici, però sense tu no hi ha bord ni benefici. Me calen les paraules que m'evoquen els teus ulls per arribar a la nostra vida sobre un full.
La situació, la cova enfonyada en la cova.
Està dins una cova de mama, aniria. per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh?
A la colònia de Sant Pere Artà s'ha construït un habitatge, una casa, en el mateix solar on se troba la cova del Molí d'Esturó, una cova artificial d'enterrament d'uns 4.000 anys d'antiguitat.
Aquest element patrimonial de l'època pretalaiòtica està declarat bé d'interès cultural i forma part del catàleg municipal de béns protegits. Segons ha confirmat l'Ajuntament d'Artà i el Recoll Diari de Mallorca, les obres de l'habitatge ja han finalitzat, tot i que encara no s'ha sol·licitat el certificat de final d'obra. El projecte es va autoritzar amb condicions, entre les quals hi ha deixar un corredor lateral per permetre l'accés públic a la cavitat i garantir que la construcció no provocàs danys estructurals a la cova.
L'Ajuntament assegura que el pas cap a l'entrada de la cova s'ha mantingut, però encara no s'ha establert cap règim de visites.
Se dins una cova de mama aniria.
Com a la cova de Plató, tot el que veus una il·lusió, no som ni Pepe ni jo, nostre reflex en la cançó que vols. Som energia i serem pols, tu pots alçar ja el vol, collons. Abandonant la cova, pels meus propis peus, com Anna Kournikova, som feliç sense trofeus. Riem-me de la moda, bevem vi de Bordeus, a mi em mouen els somnis, tu no abandones els teus. I sueña que sueña la Virgen de la Cueva, los pajaritos...
I detrás Radio es Cultura.
Ei, tu vos pos?
Jo, un granissat colonet. L'estiu té un nom. Colonet.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que repeta. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu!
Hola, xiu, xiu. La meva millor amiga va fer l'aniversari l'altre dia i demà el celebram. Així que, per na Cristina Prats, elefants d'oques grasses.
Tinc un cel.
No sé si vosaltres heu tingut mai el privilegi d'anar a un restaurant d'aquests molt reputats.
Aquí que surten en uns restaurants de les llistes de millor restaurant del món i totes aquestes històries.
O des que fins i tot tenen tanta repercussió mediàtica que se fan fins i tot documentals sobre la seva feina.
Aquests, Jordi, els de la repercussió mediàtica. Ho dic perquè el jove chef menorquí, en José María Borràs, pot presumir, ell, de tenir un sol a la guia Repsol. I de, ell mateix ara ha intercanviat experiència amb un altre reputat xef molt mediàtic, que és en David Muñoz.
Els de la cresta i somo de Cristina Pedroche.
Aquest mateix, exacte. Xavi, vull que controles. José María Borràs, molt bon vespre.
Què tal? Molt bon vespre.
Molt bé, i tu com estàs?
Molt bé, mira aquí. Ara mateix estic veient Mallorca.
Ah,
des
sí?
Des de Sunset Bar de l'hotel que dirigim i tal, i bueno, estem fent el servei i tal, però ara m'he escapat una estona per xerrar amb altres. Per ara mateix veig Mallorca, des d'aquí, des de Menorca, i hi ha un capvespre guapíssim avui.
Que bé.
Guapíssim.
Quin privilegi, mare meva. I un altre privilegi va ser anar a un dels restaurants d'en David Muñoz, amb qui també vas poder xerrar. Com va ser aquesta trobada, José María?
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Mira, amb en David ja... No sé si és perquè jo m'agrada molt la meva feina i de cada vegada més puc anar trobant i anar xerrant amb aquest tipus de xefs a congressos, tal vegada a un sopar o que millor que en el seu restaurant, no? I ja és la segona o tercera vegada que el veia enguany i molt feliç perquè li vaig dur una sobrassada d'aquí de Menorca.
Ah, mira!
I just la foto que me vau xerrar, pues, és el moment en què li dono la sobrassada i està allà mirant. Digo, però perquè Berenis, perquè jo sé de primera mà que li agrada molt Menorca. I ve bastant...
Què creus que farà en David Muñoz amb una sobrassada de Menorca? Què podria fer?
Pot fer moltes coses.
Sí, eh?
Això només ho sap ell. No. Segurament ninguna cosa que ni tu ni jo imaginem.
Per tant, José María, primer xiu-xiu, David Muñoz, li agrada molt Menorca i va sovint, però no sé si en aquesta trobada de què vareu xerrar, de cuina, de xiu-xius...
Bueno, van xerrar... Al final són moments especials. Jo me vaig quedar un poc callat. Prefereix escoltar i estar allà amb aquestes persones que són per jo uns ídols, no? Igual que fa... Bueno, quan tinc la sort de coincidir amb el Ferran Adrià i tal, pues, escoltar molt... I convidar-los, no? Si tal vegada algun dia venen a Menorca, pues, passar per el restaurant, que ens faria molta, molta il·lusió, no?
Uh-huh. I, en José María, quines diferències veus entre la teva cuina i la d'en David Muñoz, per qui no te conegui a tu tant?
Bueno, nosaltres, just ara acabem d'estrenar la nova temporada, aquí ara, dins de l'Hotel Morvedre Nou, aquí a Ciutadella, i al final nosaltres fem una cuina... de molt de... O sigui, nosaltres fèiem el producte de Menorca, però no ens... com que no ens encasillamos, no? En cocinar recetes antigues ni fer coses que es feien abans, sinó perquè just el nom del restaurant és aquí ara, no? O sigui, aquí ara. I és el que deim, no? Pues, si és veritat que pues, la cuina de Diverso, d'en David, és la cuina del món, no? Posada en 36 diferents coses en cada plat i que tenen sentit. I jo crec que és el que més fa que li doni, no, el privilegi a en David. Jo, que la meva cuina, una cuina mediterrània, que xerra de Menorca, que xerra del productor i de sa illa, però que no s'encasilla en el passat ni en el futur, sinó en el present, de l'aquí i a l'hora.
Mai millor dit, José María. Per tant, podríem dir que estàs un molt bon punt de la teva carrera.
Bueno, jo estic...
Perquè tu quant en tens, ara?
26, ja són...
És que clar... És,
ara són 10 anys de cuiner.
Ets jove, però estàs ja amb un sol a seguir Repsol, coneixent aquest tipus de chefs, que ja tens molt de contactes, dirigint ara una cuina... Clar, estàs en un molt bon punt, no?
Sí, bueno, són en total 4 restaurants. Està aquí ara l'Espiel, l'Olivar i on estic ara, que és el Sunset Bar, és del grup Anua, que té 2 hotels aquí a Menorca, i després a Mallorca també té diferents hotels, però jo només m'encarrec de la part gastronòmica de Menorca. Però bueno, jo ho faig amb molta il·lusió, amb moltes ganes de xerrar de la illa, de que sa gent no només de Balears, que també, perquè jo estic molt content de que al restaurant sempre tenim gent de Menorca i gent de Mallorca que a vegades agafes el vaixell i ve a menjar i després se'n va cap a casa. Jo crec que estic en un punt on, bueno, pues, jo cuin, respecte el producte i intento escoltar i aprendre tot el que pugui i, bueno, fer camí de la mà de Menorca.
Totalment.
De les Balears.
Ara insistim molt en el fet d'escoltar la gent més gran, que du més anys que tu, Ferran Adrià, parlant també de David Muñoz. Jo no sé si mos pots dir o traslladar qualque consell que t'hagin donat ells, que t'hagin marcat especialment.
Pues mira, que tot arriba, que cuini feliç, i que el més important d'un restaurant és que quan qualsevol arribi en el teu restaurant, hi ha una cosa que tu no saps què és, però que es sent, i que ja hi ha una energia d'una persona que vol cuinar i vol fer les coses ben fetes. I això és el que m'han dit a vegades quan arriben en el nostre restaurant, així que jo estic molt feliç.
Que bé.
Però bueno, és això, no? O sigui, amb humilitat, peus en terra, i cuinar de la mà de la teva terra, i amb, bueno, sent humilde, no?, però sense tampoc perdre el que un és, no?
José María Morras, enhorabona per tots els èxits que estàs aconseguint, per haver-li donat aquesta sobrassada a en David Muñoz i anant parlant.
Moltes gràcies. Que tingueu un molt bona setmana, perquè avui és dilluns.
Sí, exacte.
Així que res, jo estic aquí veient Mallorca des de Menorca.
Que bé. Hi ha bon temps, no?
Una tarda brutal.
Fa un
poc de vent, de ponent, ara.
D'acord.
Però fa un cap vespre increïble. Si sou ara en el cotxe o tal, mireu cap en el sol, que veureu una posta de sol brutal.
Que bé. Quin privilegi. Gràcies, José María. Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
IB3 Ràdio és diversió.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Col·laborador que se munta més pel·lícules de tots, i mai millor dit, ell és el cineasta Josep Alorda. Josep, com estàs?
Molt bé.
Has tingut bon cap de setmana?
He tingut bon cap de setmana. Vaig fer un bingo musical.
Ah, sí?
I vaig quedar fatal. És a dir, no vaig guanyar cap.
Com és un bingo musical?
És molt divertit. És com un bingo, però en lloc de dir números, sonen cançons. I tu, en el teu cartó, pues, has d'anar tachant si és la teva cançó.
I no, se fa un pot llarg.
Se fa un pot llarg. Però...
I si no te saps la cançó, no pot tachar. O clar, se va dient el nom.
No se diu. És a dir, aquí hi ha la gràcia, té un poc més de gràcia, perquè en el bingo tothom se sap per números, no? I tu... I, claro, realment el bingo és qui té el cartó guanyador, però en el bingo musical pot passar que potser tu tens el cartó guanyador, però si no te saps que és cançó, per veure que hi ha un pot de, no, de trapitxeu i qual culotatge, i tu pots mirar un poc i aquest tipus de coses.
Truques. Molt bé. Escolta, la setmana passada me'l van dur una proposta de sèrie per IB3 que era fantàstica, nosaltres me'l va encantar. Se deia Marc and Marc.
Marc and Marc.
Voleu recordar-me com...
Claro.
Com...
Era Marc and Marc.
Era una proposta fantàstica que de moment no mos ha arribat la resposta de direcció, però per si un cas la recordarem. Atenció, perquè acaba d'entrar per la porta un senyor que mos vendrà a contar la seva pel·lícula i mai millor dit, el cineasta Josep Alorda.
Avui no és una pel·lícula, avui serà una sèrie de ficció. Una sèrie de ficció feta exclusivament, ideada per aquesta casa.
Jo avui venc a vendre. He pensat que voldria fer una sèrie de ficció Soya, d'aquestes tipus IB3. Anirà sobre un policia local. M'he inventat que Soya només és un policia local, i hi ha la Guàrdia Civil, que ells fan feina. Sí. Però el nostre policia local se diu Marc i és un desastre, vale? I tot canviarà perquè arriba un policia local d'Alemanya per això, un poc ajudar, tal, no sé què, i és com un intercanvi.
Per ajudar en Marc, cosa que és.
Exacte. I se nom, Marc, encara.
Ah! Vale?
Per tant, aquí ja tenim la nostra dupla de personatges que potser pot donar nom a la sèrie, que seria Marc i Marc. Si hi ve a treure no telefona, me n'aniré
a
una altra cadena. Sí, jo la volia, 100%.
I d'ara, el que queda tens, simplement es treure en silenci esperant que telefoni el directiu d'IB3. Ah, poden seguir el programa.
No. Boníssim.
Sí.
Marc and Marc.
Encara no.
Marc i Marc.
Seguim esperant aquesta
cançó. De moment no tenim resposta.
A vosaltres vos han contactat, però...
No, però jo crec que és perquè estan ajustant el pressupost general per poder fer aquesta sèrie.
Hem de fer una menció especial a tota aquella gent que mos estigui escoltant aquí, que per ventura, si l'hagi passat remotament pel cap, que copiï, pot copiar qualque idea d'en Josep Alorda, que quedi clar que s'autoria i s'invenció i s'idea és exclusivament teva.
Sí.
Per tant, si vols declarar qualque
cosa... I és demostrable, perquè ha quedat aquí gravat.
Quan me robi qualcú, sabré qui és.
I avui va tenir tant d'èxit la teva idea que avui vens a presentar... T'has vengut a dalt... Com diuen en castellà.
Efectivament.
T'has venit d'arriba, així no hauré de fer un perpassisme. I presentaràs una pel·lícula.
Una pel·lícula. Avui he vingut amb una pel·lícula. Demà, record. Demà me'n vaig a Andorra. Bueno, no recordeu. Demà
sí,
vaig a Andorra.
Sí, a un festival de cine.
A defensar. És a dir, demà me'n vaig a un laboratori de guió amb un altre projecte.
I què defensaràs? En Marc i en Marc?
No,
aquesta
no, no.
Pel·lícula?
La cosa és que jo crec que les tonteries que dic aquí són millors que les tonteries que escric per més a meva feina. I ja vaig amb un altre projecte que no he comentat aquí.
D'acord. Vols comentar o...?
No, no comentaré.
Però quantes idees tens ara mateix?
Un parell. És que si no me'n robaran aquesta també.
Ah, no, aquesta sí que te l'han de robar. Si m'has de defensar...
No. Aniré allà a Andorra i simplement era un comentari de que soc un tio superguai, no? Però bé, avui venc amb una pel·lícula... Avui venc amb una pel·lícula... que després necessito la vostra vida per mirar quin títol podem fer. Però és una pel·lícula, no sé si vosaltres heu vist, Perfect Days, de Wim Wenders, Botsono.
No.
Jo sí.
Sí? L'has vista?
Aquella que...
Ostres, sí, aquesta que te vaig recomanar i m'agradaria dir que era molt avorrida.
No, aquella era una altra.
Vale. No, i aquesta, simplement, és això, la penúltima pel·lícula d'en Wim Wenders, que va sobre un jardiner de Japó.
Ah, no l'he vista.
No, sobre un jardiner no, sobre una persona que neteja els banys públics de Japó.
Sí.
I no passa res, l'únic... Bé, no passa res i passa tot, vale? Perquè passa sa vida, no? I és una pel·lícula increïble i d'allò tinc una idea prescuda. Vale? I seria...
A veure si tu és copiota.
Menys sirvera. No, però aquesta idea jo ja la volia fer de fa molt de temps, perquè jo visc de vora el parc de ses fonts, no sé si pots... Heu anat en el parc de ses fonts?
Sí.
Comúment conegut, com a, col·loquialment conegut, com a Parque Verde.
No, el bon és part de ses fonts de tota sa vida. De Palma, davant del Medina Mallorca.
Efectivament, el Medina Mallorca. Sí.
L'institut, no? El conservatori, aquella zona.
Aquella zona. Jo he vist per allà.
D'acord.
I sempre he anat allà. I hi ha un jardiner que apareix un poc en Ned Flanders. Vale? Mm-hmm. I la meva idea és fer...
Té nom, aquest jardiner?
No ho sé, no és que no xerrar mai.
Bé, però no és la pel·lícula.
A sa pel·lícula no té nom encara.
A mi me sona Pau.
Vale, i d'allí podem dir... Bueno, està bé, Pau.
El jardiner Pau?
Sí, com a fitxa m'agrada, m'interessa. Està molt bé. Jo vos presento això, és a dir, és una pel·lícula sobre un jardiner municipal de Palma, que és un home tranquil·líssim, que no diu res, vull dir, és un tio poc xerrador, que té bigoti, dueres, té la camiseta ficada dins els calçons...
Això per descomptat.
Claro. I, bueno, és una persona soltera d'uns 40 anys que viu amb la seva mare un pis petitet de Palma.
Perdona, Josep, un segon.
Sí.
Clar, van uniformats els jardiners.
Efectivament.
És a dir, dus l'uniforme ficat...
És que no sé si van en mono, ara no.
Ah, sí.
Bé, és igual, va ben vestit.
Bé,
és
per jardiner, és un jardiner públic.
Una persona educada.
Exacte. Tant amb uniforme o fora uniforme, també van ser d'això ficat per dins.
En sa camia per
dins. Un tio pulcre, que no diu res.
Cuidat,
res,
educat,
i,
discret.
I, claro, la idea seria un poc
observant aquest home quan fa feina, les seves plantes i els seus arbres, mentre el microcosmos d'aquest parc, Pantura pot tenir més d'un parc, vull dir, no sé ara també si vosaltres recomaneu parcs per fer aquesta pel·lícula.
Si teniu... Per les fonts està bé, és guapo.
A mi m'agrada molt, sí. Per allò és molt familiar.
Com a escenografia m'agrada.
Amb... Bueno, jo és que he viscut moltes coses en aquell parc. I és això, perquè en aquell parc se concentra per allò la humanitat.
Vale?
Les millors històries allà les he vist allà. Per exemple, he preparat una sèrie de personatges, perquè aquest senyor no diu res mai, però si hi ha que l'envolta i el seu entorn és tot el que jo vull per que ses trames i tot això...
Vols que te posen música d'ambient?
Exacte, podem sentir...
A veure, una música així que seria la banda sonora de la pel·lícula?
Pues podria ser Perfect Days de...
A veure, ben, posa-la des fons, Toni.
Exacte,
Cardell,
un poquet de...
si mos ambientam.
Boníssim. Aquesta, clar,
ja el vaig, El jardiner, Pau. Primer capítol.
Claro. Personatges, i amb això també me podeu ajudar, personatges que habitaran aquest parc i que li donaran un pot de contingut en aquest senyor. M'he inventat una dona major que d'un chihuahua dins un carrito de bebè.
M'encanta.
I la dona
crec que és un personatge imprescindible.
Sí, sí. I la dona tot està en xerra de... puestos que ja no existeixen. Tipo, no, he anat a la merceria. Senyora, això fa 10 anys que ja no, tal, però la gentrificació i tot això, pues, el que té, no? És un poc això. Després també, clar, molt de nins.
Exacte,
de nins,
que juguen a la pilota.
Sí, senyor, senyor, passa-me la pelota.
Exacte, això diu el senyor Pau.
Efectivament, efectivament. Després també, bueno, una escena mitiquíssima que m'he inventat. És que hi ha un colom mig mort i que tots els nins estan allà mirant i el jardiner intervé per no veure com se mor.
Però el jardiner és molt important saber com se maneja en Pau amb els nins, perquè això defineix molt la personalitat. És a dir, clar, arriba i els nins no es... ho diuen simpatia, ho diuen mal humor, com ho diuen?
No, en simpatia, clar.
Simpatia.
És un bon home.
Ah, d'acord, d'acord.
És un bon home, però també fet que fa gloses, ell en el seu temps lliure fa gloses, escriu gloses, i els fa verdes.
Ja m'agrada.
No li escolta, peguen en Pau, això.
Mem, però jo, si ets jardiner, com no els ha de fer verdes?
Bona, Jordi, ben filat. Però una dada, quant d'any té?
Que ha de tenir entre 40 i 50.
45.
Sí, 45, vinga. I, però això és contradictori, vull dir, perquè hi hagi un pot de moviment a la pel·lícula, ha de tenir coses contradictòries.
Sí, és vera,
no?
Està bé, està bé.
Pintura
bé,
pio...
tu és professional, oi?
Bueno, ja veurem. Veurem un moment el que diu el laboratori. Però, però sí, és un poc això. I la d'infant m'interessa molt perquè, per jo, i crec que és important, això crec que aquí hi ha la part més filosòfica de lo que era avui, per jo el més important de la humanitat és l'innocència d'un nin.
Sí.
Vale? No sé si ho hem comentat ja. Però quan un nen perd la seva innocència és que se fa adult, no? I això és una cosa que també comentava i li agradava molt en Yasuhiro Ozu, que també és un referent d'aquesta pel·lícula. I, de fet, té una pel·lícula que demostrava realment això. Era una pel·lícula d'uns nins que son pare era un bufón i quan els nins descobrien que son pare era un pallasso i que li pagaven per fer de pallasso, se feien adults perquè era com, hòstia, mon pare que és la figura d'autoritat resulta que és un pallasso i fa feina de pallasso.
Ostres.
I els nins se fan adults i comencen a desautoritzar son pare i aquest tipus de cosa. No? Això va ser molt interessant. I, damunt, era... en el seu moment en Yasuhiro Ozu se la va jugar perquè això era com una analogia amb l'emperador de Japó, que en aquell moment havia l'emperador i bueno, l'imperi de Japó, que era molt horrible. No sé per què xerra d'això, però bueno...
Jo m'agradava centrar-nos amb en Pau, eh?
Efectivament. Que, més coses d'en Pau. Bueno, això, escriu gloses, dibuixa flors, perquè li agraden ser flors. I aquí hi ha una cosa que encara no sé molt bé, però per què aquest senyor és jardiner?
Això m'agrada.
Jo també. Jordi, tu, que ets també un pot de director de cine...
Jo... Ai, perdona, digues, Jordi.
No, no, di tu.
Bé, jo crec que en Pau podria ser jardiner perquè va tenir un primer amor, d'acord? Quan just havia fet els 16 anys. I se va enamorar tant i tant que però no va saber gestionar les seves emocions. Per tant, la seva estimada, quan li va dir que l'estimava, ella només va dir que rebria i seria i correspondria aquest amor si li regalava un ram de flors. Què passa? Que ell no sabia on aconseguir un ram de flors. Per tant, va estudiar jardineria, es va fer jardiner, i en aquesta mateixa pel·lícula podria haver una història de molt paral·lela, i de cop i volta ell comença a sembrar roses i s'enamora d'una mare que dus filles allà al parc i li regala un gran ram de roses que ha sembrat allà mateix en el parc de les fonts.
Podria ser, i podria ser que en aquell parc era on quedaven... i per això li ha agradat tant.
Per exemple,
podria ser això.
O tal, bé, jo penso també que tal vegada estudiaves estranger qualque carrera, així...
No,
una,
no, anaves a estranger, en Pau.
Una estranger a la península i estudiava... És que per jo Madrid és estranger.
Ja no. Podria ser, podria ser.
Més enllà, estudiava fora i a lo millor sa mare va haver de tornar per cuidar sa mare...
És més, perquè... jo per jo me n'acord, ets estranger, vull dir, ja... És com un Erasmus, vull dir.
Això, això m'agrada, Jordi.
S'ha de fer càrrec de sa mare.
Ell tenia un somni que era sa metge... Se'n va anar
també això està,
a Barcelona, però va de tornar a Barcelona, Madrid, a cuidar sa mare i s'ha hagut de fer jardiner, que no passa res, vull dir, li agrada igual, però sí que és vera que ell va començar volent sa metge.
Podria ser, podria ser. Més que, més
però li agrada sa jardiner, en Pau.
Sí, 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 li agrada.
És que no cal entendre aquest personatge, perquè l'has presentat com un personatge molt introvertit i solitari, perquè viu amb sa mare, un pis petit, fa gloses però no les escolta ningú, no les fa sonar, no les canta.
Tal vegada podem fer una escena de... o un bar. Que
però ell no és extrovertit, ell.
No, 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 no ho és.
Per tant, no va a bars.
Les plantes no xerren. Ni les flors, ni les mates no diuen res. Per tant, i per ventura això li va bé.
Podria ser, podria ser. O això hem d'acabar de definir aquesta fitxa de personatge. No és tan clar com en Marc en Marc.
D'acord.
Però... Pot ser una persona molt de camp. I el van mudar de la ciutat en el centre, això i per això li agrada, el jardiner.
Jo també pensava que potser tenia un trauma en son pare o alguna cosa, si son pare ja no som amones, per tant, això vol dir que hi ha un trauma allà i alguna cosa ha passat.
971-13-99-00 s'accepten propostes, eh? Que li comes i que li passen en Pau.
I si les vostres idees surten, estareu uns crèdits.
Claro, claro. Sí, aquí tothom cobra. I més personatges que, per exemple, claro, també de turistes que van al parc.
Sí.
Que la lien un
sempre
poc.
Sempre n'hi ha de turistes.
Qualcú, sí, que la... Sí, tal.
Els jovenelos...
Exacte, també han de ser per allà.
Els jovenelos que fumen?
També, hombre, claro, claro, que posen música...
Hi ha tons de vespre, perquè aquí pot tenir...
No, no, no.
Molt bons.
Parcs, però, bueno, per exemple, posar gent sense sostre que intenta dormir en el parc i ha d'anar allà i ha de dir no podem estar aquí i tal, aquest tipus de coses que li saben greu. També hi ha gent que fa aniversaris sense cap tipus de permís. Allà, i, clar, ell li sap molt de greu i clar, és un papelón.
Però i per què no fas, per exemple, que se fa amic d'un sense sostre o quan va a festes d'aniversari el conviden...
També, és que això serà un poc el que passarà en sarc de personatge.
Clar, és una pel·lícula, però no és una sèrie.
No, no, no.
Han de fer un fil conductor.
Sí, sí, sí. El fil conductor és parc, i ja està.
D'acord.
També hi ha gent que fa ioga, i es tira a dir, bueno, això...
És que passen un munt de coses a un parc, és increïble.
A quin lapse temporal manatges? Vull dir, aquesta pel·lícula, que jo que sé, pot durar una hora i mitja, dues hores, però, en realitat, quants anys passen en aquesta pel·lícula?
No, home, jo crec que ha de ser... Ha de ser, jo què sé, un mes o alguna cosa així.
Ah, entesos.
Hi ha trames, és a dir, he fet una altra trama, han parlat de trames. Per exemple, he fet la trama de que ell té un nebot i la seva germana li diu ajuda'l perquè no aprova cap assignatura i el nebot és un criptobró que no vol estudiar perquè vol ser això, criptobró.
Això està molt bé, també.
I, claro, ell li intenta fer la xerrada, no?, per fer-lo com dret i clar, el nebot se pensa que és un fracassat perquè és un jardiner, no? I clar, això és vera, ell és un jardiner i a lo millor se sent així com un fracassat, Ventura és un tio un poc derrotat,
però sap. Podria estar bé també com a qüestió, és a dir, fonamental, que en realitat no un, pot ser un fracassat per la resta, però per ell mateix pot ser ben feliç fent tot el que fa.
També pot ser, pot ser.
I que en realitat li doni una lliçó, i aquest criptobró en realitat s'entemi que efectivament en Pau és dels tios més feliç que hi ha en aquesta barriada.
Total, total, pot ser així. Jo crec que se'n riu d'ell, el nebot, i aquí han de passar coses. Ventura el nebot se pot fer gloses, també, en qualsevol moment hi ha una glosada popular.
Jo crec que el nebot, a través d'en Pau, aprèn tant la importància de la natura i de cuidar l'entorn, la ciutat, com de la cultura popular, com, per exemple, fer gloses.
Sí, i no ser criptobró, que està molt bé, també. Després també he pensat que és estiu, això, i li obliguen a no regar amb aigua perquè ha sequera.
Oh,
sequera,
això és molt bo.
I, claro, tot se mor, però... Un dia fa una... Com una això, que realment no és bo, però un dia farà una tempesta i serà com que... Bueno, pues...
Que tot reviscola, no?
Exacte. Tot i que, científicament, això és horrible perquè rebenta encara més les coses. Però passarà això i el tio se pot molt content amb l'aigua i agafa un paraigua, intenta fer una titra amb el paraigua i li cau el paraigua. Vull dir, és un tio que no li surten molt bé les coses, però...
Està content.
Sí, se pot content.
Quan plou, ha estat content.
Efectivament,
visca,
efectivament.
Pau. És que en Pau m'ho fa molt de ternura.
Claro,
que ja... Sí.
Ets ideal, que pensa que també fa gloses verdes, eh?
Clar, però una de les escenes fortes podria ser amb aquella tamllant de tempesta que cau, en que en Pau cridi i en els quatre vents una glosa amb una oda a la pluja.
Ah, que bona.
A una glosa verda.
I li cau un llamp.
I li cau un llamp.
No, no.
Sí.
I saps quin actor podria interpretar en Pau?
Això, el que he pensat és que jo hauria de fer un poc com la Carla Simón i m'hauria d'introduir dins la gent, bé, sí, dins la plantilla que du els parcs i els jardins de municipals de Palma, i hauria de conviure un mes. I el personatge aquest l'hauria d'encarnar un jardiner de vores.
Triaries un actor natural, que se
total.
Diu. I mai millor dit. Mm.
De fet, seria aquest home que jo conec de Espart de Sefora.
Ah, sí? Jo t'anava a dir Miquel Gelabert, actor.
També, però poden ser coses... És a dir, el tipus de cine aquest, això no és com a Marc Marc.
Mm-hmm. D'acord, no és costumisme.
Exacte, no és...
És rotllo indie.
És, sí, és un poc més alternatiu independent. I inclús ho podria fer Miquel Serra, el cantant de Manacor.
D'acord, bé, Miquel, certament. Ho podria fer. Una mica, no?
Exacte. Aquesta cosa ho sap i actuar crec que no en sap, però bueno, li farien fer i els personatges que l'envolten, sí. Un personatge que també crec que és el millor, el personatge secundari millor d'això, un home major que... col·lecciona emails i cada vegada que van a Spark i veu una persona nova li demana si li pot donar un correu el seu correu electrònic.
Posa'm la cançó de la banda sonora de la pel·lícula i direm
capítol 2 els emails de l'home dels emails. Quin és el teu email?
I més comença a recopilar emails super estranys tipus
sí, sí, sí.
No ho sé.
Sí, de cop té sí, la mail de rei emèrit, per exemple.
I si no.
Que sí.
I se poden enviar un correu.
No, però Joan Loquillo 99.
Clar, el seu sí, correu sí. Quin seria?
També.
Pau el jardiner. Barra baixa tulipan.
A més, és un home que s'emociona molt si els dominis són diferents, no? O sigui, sí, és com sí, que sí. Si se roba, surt des Gmail, ja se torna sí. Loco, diu.
Sí, sí, no, aquest és aulo, tal. I ja...
I corporatiu.
I per acabar, l'únic que me queda és definir el títol, que ja sé, el títol en castellà ja me'l sé, vale? Perquè, clar, això se traduirà molt d'idiomes. I en català encara no m'ha sortit, tenc una proposta, però el des castellà ho tenc clar, que s'hauria de dir... Cuando podamos. ¿Vale?
M'agrada.
Oh, que bona.
M'agrada.
I, si no, en català havia pensat també que en lloc de dir Pau, el tio se digui Fito i la pel·lícula se digui Fitosanitari.
No m'agrada.
Fito m'agrada com a nom, també.
Hombre, Fito està guai.
No, gent mallorquí ni balear.
No, però bueno.
O Fifo, de Cristòfol.
També, Fifo. Sí, algo així.
Cristòfol, Estòfol, no.
Cristòfol, Tòfol, bé, segur. Fifo n'hi ha que
el
contingut.
Això, el títol en català seria... Les ulleres verdes.
Les ulleres verdes.
Les flors del vostre jardí.
La font que brolla.
Camé amb arbres. Que ja és això, no?
Gloses, emails i...
No, no funciona aquest,
i mates.
Xavi. I coloms morts.
No funciona aquest. És massa... abstracte.
Sí, és massa conceptual.
A veure, quina... Sí. Les ulleres verdes.
Ulleres verdes, vale.
Us agrada?
Però ulleres, en Pau.
No, sí. És perquè com que veu sa vida en verd, perquè ets jardiner.
Està bé.
Us agrada?
Sí.
Pau,
està bé. Idò, en tots vosaltres... En Pau i les seves ulleres verdes. Bé, Josep, moltes gràcies per aquesta proposta. A veure si a direcció també li agrada. Les ulleres verdes, aquesta història d'en Pau el jardiner, en Pau el jardiner d'Esparc, de ses fonts. Josep Olorda, que te vagi molt bé a Andorra, que guanyis el premi que hagis d'anar a guanyar.
Tanta sort. Sí. Bueno,
vas a replegar un guardó?
No, vaig allà a fer la residència.
T'ho havia dit per dir?
No, és a dir, hi ha un premi, tu vas allà a fer una residència amb, no sé si hi ha 6 persones... Si, no, 8 projectes, jo sóc un d'ells, i després els millors dos projectes tenen un premi.
Molt bé.
Se lliguen aquells llocs.
Sí, home...
Sí.
Vos ho contaràs?
Tot el que té festival, sí, tot el no? que sigui festival, sí.
Perquè tu estàs tot el dia coneguent gent allà.
Sí, és vera que jo... És vera que jo me fa il·lusió en aquest puestos, però després quan arrib dic, ostres, perquè clar...
Ets el típic que s'autopresenta o que te...
No, jo no dic res mai. Damunt, en aquesta...
Vas tot sol.
Sí, jo hi vaig tot sol.
No, però vull dir que te... Te cohibeixes i vas a la teva bolla.
Sí, man, si són entorns així de competició, de que és competitiu i tot això, jo me faig enrere. I
però no vols estrenyar llaços.
No. I en aquest, en concret, tots són de Barcelona, menys jo, per tant, sóc la quota exòtica de les illes, com mm-hmm. diuen, de les illes, i me diran, jo hi vaig, però teniu escoles allà, tal, no sé què, i mirem que ja vendrem aquestes aventures, ja els contaré.
Sí, però,
si guanyes per discriminació positiva.
Efectivament, també en serveix per insularitat.
Que guanyes?
Crec que són el primer i el segon premi, crec que són 400 euros cada premi.
Ah, bé, ja no importa, guanyis.
Bueno, home, estan
molt
bé.
Molt poc.
Estan bé perquè també és com la llei de guanyador.
No, i tant, ja, no? i tant. I de molta sort, Josep. Que
moltes
vagi
gràcies.
Molt bé a Andorra. Sí, sí, aniràs sí. a Caldea?
Què és això?
El balneari d'Andorra.
No duc banyador, de dur banyador.
O sigui que fan un.
I fa fred i plou d'aquest dia.
No, però és un balneari.
Ah, vale.
Està cobert.
Vale, bé, em puc,
molt xulo.
Des de Mallorca mos dius balneari, mos imaginaves de Serenal.
Claro.
No, és un spa.
És un spa.
I tu que, hi anat?
I tothom hi ha anat a Caldea.
Inés, tothom, aquí, si fem una mostra pop nacional, vol dir
sí.
que
Toni Cardell,
tu hi anat, Jordi.
Sí.
No han anat ni a Andorra.
Bé, aquí són cinc. I n'hi ha
anat
dos.
Anat.
Per tant, manco de la meitat.
Bé, és més vell, si hi hem anat.
I que, però queda dues fonts i ja està.
No, està molt bé, és una cosa espectacular. Ostres. Espectacular. Tu agafa el banyador.
Vale.
Fent cas.
Uepa! Batane i consu.
Upi pati, upi pati.
Luli rami guanara. Batane i consu.
Upi pati, upi pati.
Luli rami guanara.
Wata winegi consu. Wata winegi guanaga. Wata winegi consu. Wata winegi guanaga.